pequeña te lo van a indicar. Con las muñecas tienes que jugar. Olvídate del fútbol, tú a bailar. En los cuentos lo explican muy bien. Te miras de rosa y ella también. Hasta que llegue un príncipe, te salve y todo salga bien.
Ara sí, gairebé sobre el punt d'un quart de sis de la tarda, hem de saludar la nostra companya de BXC Ràdio, la Paula Jansà. Paula, molt bona tarda, com estàs?
Edu, bona tarda, molt bé, estic molt bé.
Ja has berenat? Aquells berenars que tu fas, de llavors i d'alvocats i la taronja natural i aquestes coses, que ens va quedar claríssim ahir.
No, bereno les sis, sempre bereno les sis, llavors encara no he berenat avui.
Molt bé. Molt bé, molt bé. Jo avui m'he portat dues mandarines, les tinc allí preparades, també a les 6.
Quan, molt bé.
Quan sigui el moment de
l'Adrià... Estarà content el Gui amb tu.
Home, què et penses? Quan sigui el moment que tinguem l'Adrià, li direm a l'Adrià que agafi les regnes de la seva entrevista i jo també berenaré aquí davant del micro. Escolta, és dimarts i com cada dimarts en un parell de setmanes, avui tenim un espai que sempre ens mirem amb ulls de dona.
Exacte, avui toca secció de feminisme i a més avui, Eduard, parlarem de les desigualtats salarials. Perquè fa un parell de setmanes que va entrar en vigor una llei que obliga les empreses a demostrar, dintre dels propers 6 mesos, la igualtat salarial entre els homes i les dones. De tot aquest tema en volem parlar nosaltres avui amb les nostres expertes en el tema i també col·laboradores de Carrer Major, la Marta Oller i la Olga Muntades. Marta, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Olga, molt bona tarda a tu també.
Hola.
És una mica trist, oi, que s'hagi d'arribar a aquest punt d'haver de posar una llei que demostri que hi ha igualtat entre homes i dones en les empreses, no?
La veritat és que sí, però clar, a nivell administratiu és l'única manera de posar mitjans, entre cometes, forçosos per poder instar a les empreses perquè posin algun tipus de mesures, no? Que, a part d'això, fa uns mesos també es van fer obligatori el tindre un pla d'igualtat dins les empreses, crec que eren empreses de més de 50 treballadors, treballadores, aproximadament. Vull dir que, clar, són les mesures que van posant perquè, com sempre, no es treballa prou la prevenció i la sensibilització.
Olga, això donarà els seus fruits? Hi ha d'haver aquesta llei realment perquè les empreses compleixin o és una llei més d'aquelles que passaran per alt?
Bueno, jo crec que és un pas endavant des de que li van preguntar a Rajoy sobre el tema i va dir mejor no nos metamos en esto, no? És un pas endavant almenys. Però bueno, falta veure com s'aplica, igual que el tema que comentava dels plans d'igualtat, moltes vegades si són obligatoris pues, es contracta una empresa externa que el faci i allí es queda, no? Moltes vegades. Jo crec que de tot això és interessant veure d'on ve aquesta desigualtat salarial, no? La bretxa salarial o les desigualtats en el sou venen de quan la liberalització i es va mercantilitzar l'economia a finals del segle XVIII i es va apostar per un model de salari familiar on els homes anirien a treballar i les dones que treballaven, perquè les dones seguien treballant, tenien un sou més baix perquè es considerava que no el necessitaven, no? Que era un complement al sou de les dones. I així no es considera, doncs, que hagi de ser paritari. Total, que aquesta idea d'un salari per família continua avui en dia, si ens fixem, per exemple, en prestacions econòmiques com la renta garantida o l'ingrés mínim vital, que estan funcionant com estan funcionant, però igualment continuen sent familiaristes, no? D'aquesta idea de que es necessita un sou per família i aquest sou normalment el porta l'home. Què ha passat? Doncs que la incorporació de més dones al mercat de treball, en igualtat de condicions que els homes, en principi, fent la mateixa feina, tot i que no en els mateixos sectors, hi ha un moviment feminista darrere que reclama que a la mateixa feina igual treball i moltes empreses al nostre regulat això no ho veien com una prioritat, no?
Arrel d'això que dius, Olga, això és clarament una lluita contra les bretxes salarials que estem patint i, de fet, en aquesta nova llei s'haurà de publicar un registre del sou de la plantilla desglossat per gènere i també per categoria professional. Creieu que avui en dia, per fer la mateixa tasca, un home que una dona cobren diferent?
Sí, bueno, i també no només és un tema de fer les mateixes tasques, sinó com es valoren segons quines tasques. Hi ha col·lectius molt feminitzats i altres col·lectius molt masculinitzats que les seves feines es valoren de manera molt diferent. a la meva feina, per exemple, jo sóc treballadora social, som un servei molt feminitzat i tinc la mateixa categoria laboral i professional, jo tinc una diplomatura i un màster, que, per exemple, els tècnics d'urbanisme, que és un sector masculinitzat. Ells cobren molt més que jo, per exemple, perquè es considera que l'urbanisme és molt més important que els serveis socials, que és un treball de cures que... en general ho fan les dones, no? I això segurament la Marta també ens pot dir, que els sous del sector més feminitzats, com són aquests de serveis socials, atenció a la infància i treballs de cures en general, doncs no estan gaire ben valorats com altres sectors molt masculinitzats que potser tenen categories similars o inclús inferiors i tenen molt millors condicions laborals.
Sí, totalment d'acord. Tots els serveis que estan encarats en àmbit de la cura, en àmbit d'atenció a les persones, que en general estan tots feminitzats, els sous són molt més baixos. I a banda d'això, després hi ha la petita trampa, no?, de qui demana les reduccions de jornada, no? Qui demana tindre jornades parcialitzades o qui es predisposa a tindre aquestes jornades, no? Sempre, doncs, com que les tasques de la cura, les tasques domèstiques, sempre se'ls assignen més a les dones, són les que més, en general, es predisposen a acceptar aquests tipus de contractes. Aleshores, potser aquí pararem un sou, però com que la jornada no serà la mateixa, la desigualtat hi continuarà sent.
Realment, però, en una societat del segle XXI, el problema majoritàriament on és? És a les empreses? És en l'administració que no ha fet els esforços necessaris per aconseguir aquesta igualtat? O el tenim les mateixes famílies, el tenim els mateixos homes en no acceptar això que ara dèieu? Vaja, no ho sé, jo observo, tant de bo la meva companya aportés un sou més gran que el meu. Vaja, estaríem encantats. Quin problema hi ha amb això?
És un problema sistèmic, no? De ja el sistema capitalista i patriarcal que sempre parlem, no? L'important, primer de tot, és que siguin sous dignes per tothom. Sous i després també pensions, perquè també no oblida, molts cops es parla de l'escletxa salarial en el treball actiu, però recordem que les persones més pobres a Catalunya són mares monoparentals i dones grans que viuen soles, que tenen unes pensions molt míseres perquè han treballat en una cosa que no es cotitzava ni rebia un sou, i que això porta conseqüències fins a la vellesa també. Per solucionar el problema és molt complicat, eh? Jo crec que a nivell institucional es poden impulsar coses com, per exemple, el que es parla de renda bàsica universal, que no té res a veure amb les mesures que hi ha ara implantades, que sobretot siguin personals, que no siguin familiars, treure'ns una mica aquesta dinàmica de pensar en famílies, perquè no tothom a la família té accés de manera igual a aquests ingressos.
Bé, hi ha models de família molt diferents, sense anar més lluny.
Sí. Exacte, i bueno, però encara el nostre model assistencial està molt basat en la família nuclear, com l'entenem, per això en el tema econòmic es valora que un ingrés ja n'hi ha prou per tota la família, quan, a part de que no és suficient, no estem plantejant-nos qui té accés en aquest ingrés i com es fan les despeses en aquella família, no? I per la banda empresarial hem de pensar que l'objectiu de les empreses privades sempre és fer benefici per ells, vull dir que no està entre els seus interessos millorar les condicions dels treballadors i treballadores. Així que si no empenyem des de baix, des de la lluita col·lectiva de les treballadores, malament rai, així de clar.
Totalment d'acord. De fet, sempre crec que és una cosa que sempre comentem, que el treball des del carrer és un comença tot, és on hem de traslladar les necessitats reals, no? Perquè quan estàs amb una postura diferent, potser des d'una visió política, política em refereixo a polítics i dels càrrecs, que d'alguna manera està potser més a les seves mans el poder fer canvis macro, més ràpids potser, la perspectiva no hi és. Aleshores, si no som el poble el que fem arribar les necessitats reals, no arribaran. I també és molt veritat això que deies, que estan totes les ajudes i les prestacions estan molt familiaritzades. Totes elles computen els ingressos generals de la família, no? I passa això, que normalment, doncs, si algú no ha de treballar o si algú no treballa, acostuma a ser en parelles o en famílies amb progenitors heterosexuals, acostuma a ser la dona la que no treballa o la que té aquesta, aquesta reducció de jornada i, per tant, reducció de sou.
Jo volia remarcar una cosa que he llegit, que és que des del govern classifiquen aquest fet, aquesta nova llei, com una fita històrica que a més col·loca el país al capdavant de la transparència retributiva. I clar, hi penso, és que tot això està basant el 2020, no és tard per aquest moment, és a dir, això no hauria d'haver passat fa molts anys enrere.
Sí, hauria d'haver passat fa molt, moltíssim temps. El que passa que crec que això també són coses que hem anat comentant molt sovint, que és que moltes vegades les coses es fan per tindre la bandereta política, no? Quines són les intencions reals o què és realment el que vols vendre, no? I després, l'altra cosa que també sempre parlem del capitalisme i el patriarcat, que mantenen aquesta discriminació contra les dones, fa també que, tot i que surtin mesures com aquesta, que com dius, Paula, surten ara el 2020, sempre hi ha la contrapartida de que sempre aniran sortint altres cosetes que també s'hauran d'anar cobrint. I aleshores, l'altra cosa que deia també la Olga és d'on venen i d'on procedeixen aquestes coses, no? Potser hauríem d'anar a mirar l'origen real i veure realment quin estudi se'n farà, perquè igual que el que hem comentat abans dels plans d'igualtat que es van instar, com ha dit la Paula, moltes vegades són empreses externes les que contracten per poder fer això, després aquell pla es queda en un calaixet i ningú l'aplica, ningú l'avalua, ningú fa seguiment, no? Penso que amb això pot passar el mateix si no ho treballem bé.
I una altra cosa que m'ha creat molt l'atenció és que les empreses...
Un moment, Paula, que l'Olga volia apuntar alguna cosa i a més, avui que ja ens acompanya des dels estudis, li puc donar pas de manera molt més senzilla.
Sí, el que passa és que ara no les veig, és més complicat.
No pateixis, que d'aquí 15 dies ja muntarem també algun artilugi perquè les puguis veure aquí a l'estudi.
No, el que simplement volia dir que també hem de vigilar aquests discursos polítics que es diuen en favor de la igualtat, perquè un exemple molt clar, no, que el tema aquest de la bretxa salarial i de les igualtats en el món del treball, moltes vegades es fa servir pel tema el sostre de vidre, que afavoreix molt a certs tipus de dones, que són les dones d'una classe social més alta, no? Bueno, el feminisme a vegades parlem que és més important el terra enganxifós, no? De que això, que les dones sempre tenen les condicions laborals pitjors i no preocupar-nos tant per les que estan a dalt. I, bueno, els moviments antiracistes moltes vegades diuen que quan una blanca rompe el techo de cristal, quien lo limpia es migrante ilegal, no? Pues una mica d'això, no? Que ve relacionat amb altres coses, hauríem de parlar també de la llei d'estrangeria, de que com dificulta l'accés al treball remunerat de moltes persones, i i tot ve relacionat també amb aquest tema d'igualtat en els ingressos de les persones.
Ara sí, Paula.
És que com que no sento, em sap greu, perquè com que no sento, no sé si està parlant. Una altra cosa que deia que m'ha cridat molt l'atenció és que se sancionarà aquestes empreses amb multes de 187.000 euros si infringeixen la inspecció de treball. I llavors em pregunto, realment cal arribar en aquests extrems de que una empresa sigui multada amb quasi 200.000 euros per no dir la veritat sobre si un home o una dona cobra més o cobra menys que l'altre?
Pocs em semblen.
Aquestes quantitats són la veritat, són sospitosament altes. Suposo que, com tot, són mesures coercitives, no? Que d'alguna manera és de quina forma t'obligo? Doncs tocant-te la butxaca, no? I inclús potser hi haurà empreses que els sortirà més a compte pagar aquesta multa que no pas igual a salaris, no? Vull dir, bueno, parlem-ne, no? Suposo que caldrà mirar cadascuna de les empreses i situacions en les que es trobaran on realment això serà efectiu. Però sí que és veritat que és sospitosament alt aquest tipus de multa.
Sí, com dèiem, bueno, ara han anunciat l'aprovació d'aquesta mesura, a veure com s'implanta, no? Perquè el nou executiu sembla que anuncia moltes coses i m'agradaria també després veure com es materialitza, perquè, com dèiem, per exemple, el de l'ingrés mínim vital porta 4 mesos aprovat i molt poca gent l'ha cobrat. Ara han anunciat el tema de l'habitatge, de la regulació dels lloguers, també ja veurem què passa.
I 187.000 euros per les nostres butxaques, vaja, no sé les vostres, però per la meva 187.000 euros són moltíssims per una empresa, depèn del sector que toqui, segurament que no ho són tants. Per tant, estic d'acord amb l'Olga, pocs són aquests 187.000 euros si s'infringeix el que marca la llei.
I bueno, ja com a última, perquè hem d'anar tancant, que se'ns fa tard, una cosa que també m'ha cridat molt l'atenció és que, clar, llegint sobre el tema a mi m'ha cridat molt l'atenció, però una altra de les coses és que de moment, fins ara a Catalunya, es podia fer un registre voluntari, és a dir, les empreses que volguessin podien declarar i explicar quan cobren els seus treballadors tant homes com dones, i que fins al moment només l'han registrat 275 empreses, de realment els centenars de milers que haurien de fer-ho. Llavors, és una altra dada que també per mi ha cridat molt l'atenció, que només 275 empreses de Catalunya hagin declarat quan cobren els seus treballadors, quan n'hi ha moltes, 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 moltes més empreses darrere.
Sí, també jo crec que l'obligatorietat de donar aquestes dades també ens donarà eines per saber realment quins són els sous reals de les persones i en quins sectors els sous són adequats i en quins potser hi ha sectors que són molt desorbitats, no? Que l'obligatorietat de donar aquestes dades jo crec que és molt útil per després saber realment doncs, on s'ha d'incidir més.
Penso que hem perdut tant a la Marta com a la nostra
companya. Estem aquí, eh?
Sí,
estem aquí,
sou. És que per un moment la plataforma de videoconferència s'ha fet com una cosa molt, molt estranya. Endavant, Marta.
No, volia comentar... Perdoneu. Volia comentar el fet de que, tal com ha dit l'Olga, aquest recull de dades, bueno, és que és una forma d'avaluació, no? I de fet és lo interessant en implantar aquest tipus de mesures, que si se'n fa un seguiment i una avaluació realment poden tindre un bon resultat, no? Perquè estàs fent un seguiment de si la tasca s'està fent bé o no. Penso que és una mesura de com dèiem amb l'Olga, de que sigui aquesta mesura que en un principi té bona cara, de que sigui ben implantada, perquè mal implantada serà el mateix que hi sigui que no pas que no hi sigui. Però penso que el mètode d'anar fent aquest registre és molt positiu.
Haurem de veure tot plegat on queda. Tant de bo arribem a bon port. Estaria molt bé, tot i que em penso que, com que ja anem tard, els que hagin de prendre decisions, anar una miqueta més tard no els hi vindrà d'aquí. Marta Oller, Olga Muntadas, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos un dimarts més. Que vagi
gràcies
molt
a
bé.
Vosaltres.
A reveure.
Gràcies a vosaltres.
Adéu, merci.
Paula Jansà, companya de BX Ràdio, gràcies a tu també per acompanyar-nos. Marxem ara a conèixer la banda sonora d'aquest dia 27 d'octubre. Que vagi molt bé. Fins demà.
Estaré pendent. Adéu.